Les dues en punt, som-hi amb l'Hotel Suís, que avui juga al Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
És dilluns, 11 de gener, i avui el Sabadell tanca la primera volta de l'any del seu retorn a segona A. Ho fa contra el Lugo i sabent que tot el que sigui puntuar avui a la nova Creu Alta suposarà creuar l'equador de la Lliga fora de la zona de descens. És dia de partit i, per tant, en condicions normals entrarien per aquí, per aquest duel contra l'equip albivermello. En canvi, amb el mercat hivernal de fitxatges en marxa, alguns noms propis eclipsen les hores prèvies d'aquest Sabadell-Lugo. Bé, més aviat, algun nom propi, el de sempre, des de fa uns mesos, Álvaro Vázquez. Avui pot ser el dia. Això sí, no l'espereu abans del partit. Només un imprevist d'última hora evitarà que el de Badalona es converteixi en nou davanter del centre d'esports, sent el segon moviment d'aquesta finestra després de la rescisió ja anunciada de Jesús Olmo. Tan sols toca creuar els dits que no hi hagi res estrany a l'Sporting Fuenlabrada d'aquest vespre i després acabarà de signar l'operació de cessió fins a finals de temporada de l'atacant del conjunt asturià. De seguida comentem la jugada, de seguida us apropem tots els detalls de la prèvia del Sabadell-Lugo d'aquesta nit. És dilluns i, com veieu, la cosa ve carregadeta, així que benvinguts i poseu-vos còmodes que comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb la Rocío García al control de so, arrenquem.
Comenta la recepció.
La situació del mercat del Sabadell amb el protagonisme principal d'Álvaro Vázquez, la prèvia d'aquest partit contra el Lugo d'aquesta nit amb Antoni Hidalgo i amb Mehdi Nafti. També les estadístiques prèvies a l'enfrontament. Entrevistarem Agustín Peralta, ex de tots dos, i a més una mica d'handbol i de waterpolo.
I fora de l'hotel?
A més del Sabadell-Lugo, avui també es juguen a primera divisió l'Elche-Getafe a les 7 i, atenció, amb aquesta hora, Huesca-Betis a les 9 de la nit a l'Alcoraz amb previsió de 6 graus sota 0 a l'hora de partit. Brillant qui va triar l'hora. A segona divisió, Ponferradina-Girona a les 7, també amb la fresca, i Sporting Fuenlabrada, que estava previst en un primer moment a les 7, però que ha acabat endarrerint-se a 2 de 9, també per retard en el vol dels madrilenys. Més coses, els precandidats a ocupar la presidència del Barcelona presenten avui les signatures recollides. Són necessàries 2.257 firmes i 4 dels aspirants asseguren haver superat aquesta xifra amb antelació. Agustí Benedito ja ha dit que no continua endavant en la cursa cap a la presidència blaugrana. I el Barça femení ha pogut sortir ja de Madrid, on seguia atrapat per culpa del temporal després de suspendre el seu compromís de Lliga. Torna en autocar abans de marxar demà mateix cap a Almeria per la disputa de la Supercopa. El Sevilla ha renovat Julen Lopetegui, ho ha fet fins al 2024. El basc acabava contracte el juny del 22. També ha ajornada la final de la Supercopa de futbol sala pels efectes de la borrasca Filomena. El partit entre el Barça i l'Inter havia de tenir lloc avui a Madrid. A més, el rival dels blaugranes estava a expenses de passar nous tests PCR després de confirmar-se 2 casos positius. I al Dakar, Carlos Sainz retalla 3 minuts respecte al lideratge en cotxes, mentre en motos Joan Barré en perd 6 i ja té la primera plaça a més d'un quart d'hora.
I a les xarxes socials.
El comunicat de Jesús Olmo, ja exarlequinat, publicat durant tot el cap de setmana a les xarxes socials, entre altres coses diu: ha estat un autèntic plaer defensar aquests colors i compartir amb companys, entrenadors, personal i directius grans moments com l'ascens. També vull agrair a l'afició tot el que ha fet per mi, donant-me suport des de l'inici, en els bons moments i també en els dolents. Sou increïbles de debò. Espero que assoliu els majors triomfs en el futur. Us estaré animant des d'on estigui, diu Jesús Olmo.
De quin partit no estarem pendents?
A l'equador del programa d'avui, a 2:45, arrencarà a Xile el partit de la jornada 29 de primera divisió entre el Palestino i la Unió Espanyola, és a dir, el 7è contra el 3er classificat.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exlateral esquerre del centre d'esports que no va tenir sort amb les lesions. Avui és el dia de l'aniversari de Manu Redondo.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Som-hi, no arriba a 6 minuts, per sobre de les dues, en directe aquí a Ràdio Sabadell, l'Hotel Suís d'aquest dilluns 11 de gener del 2021, el dia en el qual el Sabadell posa el punt i final a la primera volta d'aquest any del retorn a segona divisió. De seguida en parlem, ja us dic que de normal estaríem entrant per aquest Sabadell-Lugo, però avui, amb el mercat en marxa i amb els moviments de les últimes hores, toca parlar un dia més, i crec que pot ser el dia, d'Álvaro Vázquez, d'aquest en teoria, ara m'ho confirmarà el Sergi, futur jugador del Centre d'Esport Sabadell. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui ha de ser el dia?
Avui ha de ser el dia. Si no passa res absolutament molt estrany, avui ha de ser el dia. De fet, si m'atreviria a dir-te, Adri, així per començar a fer en boca, que si no hi hagués un Sporting Fuenlabrada, que per cert ha canviat d'horari,
sí.
Aquest vespre-nit, l'acord ja estaria assignat a aquestes hores.
O sigui, si s'hagués jugat com estava previst, no en dilluns.
Correcte. Si el partit s'hagués jugat en cap de setmana, gairebé m'atreveixo a dir que l'acord ja estaria assignat. No estic a la ment ni dels responsables de l'Sporting ni del Sabadell, però pel que ens apunten, seria així. El problema, entre cometes problema, és que aquest serial que ha estat el fitxatge d'Álvaro Vázquez, o la sessió d'Álvaro Vázquez, ja des de l'estiu, ara el seu últim capítol és que els de Gijón, els asturians, la gent de l'Sporting, s'ha reservat una petita última escletxa, no hi hagués cap contratemps en forma de lesió aquest vespre. És a dir, el Sabadell avui ha d'estar més pendent de que mai que els Juca i companyia, sobretot els homes d'atac de David Gallego, no tinguin cap problema, toquem ferro avui, imagina't com hem d'estar atents a que no li passi res als jugadors del Sabadell i que no els hi passi res tampoc als jugadors de l'Sporting, si no passa res i el partit es desenvolupa amb normalitat. Aquesta mateixa nit podrien signar-se els papers ja de sessió i demà s'esperaria Álvaro Vázquez aquí a Sabadell.
Recordem que és una operació que, com sabeu, s'allarga ja des del mercat d'estiu, des de les últimes hores de l'últim dia de la finestra d'estiu al setembre, que era un ball de peces que no es va donar en el seu dia, Sergi, però que finalment els mateixos noms, els mateixos clubs, allò que va quedar pendent de fer al setembre, a la llarga, després d'uns mesos, veient que cadascú a casa seva no estava tenint minuts com era totalment de preveure, ara sí que s'ha donat aquest moviment de dominó.
Sí, sobretot l'última part, que és la d'Álvaro Vázquez cap a Sabadell. Dic això perquè la de Víctor Campuzano està bastant més enquistada, no acaba de ser tan clara. De fet, alguns mitjans d'Astúries apunten que l'Espanyol, malgrat tot, no el deixaria sortir fins al juny. Aquesta és l'última hora del cas Víctor Campuzano. La diferència respecte al que va passar a l'estiu, que llavors sí que era una condició sine qua non, que sense el primer pas no es produïa el segon pas, aquesta vegada ha variat, i això és el que fa que passi el que passi amb Víctor Campuzano, sigui el que sigui el futur de Víctor Campuzano amb l'Espanyol o amb el Real Sporting de Gijón, no varia el futur immediat d'Álvaro Vázquez amb el Centre d'Esports Sabadell. Per cert, vols més caramboles d'aquestes d'interioritats, eh?
Sisplau.
Hem de recordar, ho dic per aquests lligams que hi ha entre aquesta operació i amb Sabadell Ciutat o la Sabadell Futbolística. El representant de Víctor Campuzano, si ningú no ens diu el contrari, continua sent Francesc Valdivieso, sabadellenc. Vol saber qui és el representant o qui està portant realment les gestions de la cartera d'Álvaro Vázquez? Doncs el fill de Pepe Costa, el que
home,
és exjugador del Centre d'Esport Sabadell, exjugador del Mercantil, en el seu moment el fill de Pepe Costa, i ara representant d'Álvaro Vázquez. Allò, per acabar de recargolar aquest, insistim, petit serial que ha produït o que s'està produint i que tant de bo aquesta nit ja, sense cap més contraordre, sigui oficial la sessió d'Álvaro Vázquez fins a final de temporada.
Com diria el bo del Miguel Ángel Rodríguez, el delegat del Sabadell,
tot
en el món del futbol té algun vincle, sigui per aquí o per allà, amb el Sabadell. No saps ben bé per què, però el més rocambolesc possible acaba tenint un lligam també amb el conjunt arlequinat. Per tant, ens espera un vespre divertit, com sabeu, si no us ho comento ja ara, des de 2 de 8 en directe, aquí a Ràdio Ràdio Sabadell 2 hores abans del partit amb el tribuna preferent. De normal hi hauria tribuna, és dilluns. La setmana passada el van fer a posteriori del Girona-Sabadell, primer partit del 2021. Aquest cop, com el partit va a 2 de 10, a 2 de 8 ja arrenquem amb el Pau Vitoria al capdavant, amb tribuna preferent. Una hora més tard, a 2 de 9, hi haurà partit al Molinón, Sporting Fuenlabrada, tocant ferro, fusta i el que calgui, perquè aquí ni es refredi un jugador de l'Sporting de Gijón. A 2 de 10 comença el partit a la Nova Creu Alta. Abriga't, Sergi, perquè
sí, sí,
jo deia almenys 6 de l'Alcoraz a l'hora del partit Huesca-Betis, però crec que la Nova Creu Alta calor tampoc és que passeu, i gairebé podríem anar fent un carrusel, no? Al Molinón no hi ha lesionats, continuem a la Nova Creu Alta, serà un vespre d'aquest tipus.
El resultat és el de menys en aquest Sporting Fuenlabrada, no ens acaba d'interessar, de moment, cap dels resultats, tant se li han fot, si em permets l'expressió barruera al Sabadell, però sí que, sobretot, el més important, que no es lesioni ningú. Aquesta seria la premissa, ara mateix, a tenir en compte.
Per tant, pendents. Álvaro Vázquez, el que sí que podem descartar és que arribi abans de l'hora del partit d'aquest Sabadell Club Deportivo Lugo. La resta del mercat, tranquil·litat, no?
Sí, la resta del mercat, noms i més noms, però res que no hagi variat respecte a les últimes hores i el que anem dient, no només en antena, sinó també a través de les xarxes socials i el portal web de Ràdio Sabadell. Alguns ens pregunten, per què no parleu d'aquest, per què no parleu de l'altre? Si ha sortit aquí, ara mateix només puc dir que estaríem més estona desmentint que no pas confirmant ni una altra cosa. Per tant, posats a començar a desmentir informacions que tenen altres companys, aquí no entrarem de moment, però no seria, sembla ser, no seria la línia en la qual està treballant el Sabadell. Difícil, o diferent, perdó, és la informació que ahir apuntava el company de Catalunya Ràdio, el Xavi Palau, de la possible sortida de Grego. Grego ha rebut una oferta per sortir, que és el que apuntaven ahir els companys de Catalunya Ràdio, i aquí s'obre aquesta possibilitat, que Grego l'accepti, li pugui semblar interessant, i sobretot crec que una en la qual ens hem de començar a acostumar amb això del futbol professional també, que és que el club en qüestió pagui la clàusula de rescissió que té el Murcià per sortir del centre d'esports Sabadell. Per tant, és una operació també que em sembla, potser m'equivoco, però em sembla que no s'ha de resoldre tampoc de manera allò immediata. No estarem davant de les últimes hores de Grego, avui molt important, sobretot amb l'absència per la sanció de Juan Ibiza, veure si el Murcià hi és o no en aquesta convocatòria i en aquest 11 titular. Tot el que no sigui això, sí que potser seria una senyal a tenir molt en compte de cara a aquest desenllaç.
Doncs això, que una cosa és que pugui tenir l'interès d'un club al darrere, una altra cosa és que estigui a prop de donar-se aquesta situació, tant pel que fa a Grego Sierra com també d'aquest equip en qüestió que vulgui pagar el Sabadell per fer-se amb els serveis del Murcià. Evidentment, Antoni Hidalgo, que ahir va parlar en roda de premsa sent diumenge, també s'hi va referir no a l'operació Grego Sierra, sinó al mercat en general i fins i tot als timings del mercat.
Sí, i bàsicament més mirant els que han de venir que no pas els que han de marxar. O sigui, és a dir, més pendent dels que puguin ser jugadors del Sabadell que no pas aquells que puguin deixar de ser. I sobretot amb una premissa també molt clara per part del tècnic de Canovelles. Ho ha repetit gairebé des que el coneixem. Quan abans vingui qui hagi de venir, millor per tots i en tots els sentits.
Jo sempre ho dic, no? Quan abans si ha de venir algú, abans que vingui, molt millor, perquè tindrem més temps d'acoplar-ho, perquè el que vingui haurà d'entendre el que som, el que volem, i això és una obvietat, que si arriba l'abans possible, millor.
Doncs si demà tenim a Álvaro Vázquez aquí a la ciutat, millor que no pas demà passat interpretant les paraules d'Antonio Hidalgo. La resta de temes com estan?
Doncs això que estem comentant. Pendents avui d'aquestes possibilitats, dels noms que continuaran sortint segur fins al mes de febrer, fins a principis del mes de febrer, que és quan es tanca aquest mercat de fitxatges hivernal, molt diferent, tot plegat, marcat per la pandèmia i per aquest calendari diferent que ens estem trobant gairebé tota la temporada. I sobretot pendents del partit de futbol, que al final, Adri, més enllà de mercats i més enllà d'històries, és avui el gran protagonista, aquesta cita última de la primera volta. Recordem, avui arribem a l'equador de la Lliga, l'Espanyol ja és campió d'hivern, després dels resultats que ja s'han produït en aquesta 21a jornada, però avui arriba el Sabadell a l'equador de la competició, precisament davant el Club Deportivo Lugo.
Cop de mà, de retruc, el de l'Espanyol guanyant el Castellón, el que li va donar el conjunt periquà al centre d'esports. La conclusió és fàcil abans del partit. De seguida escoltarem a fons el tema estadístiques, etc. Però avui, tot el que sigui puntuar, treu una altra vegada el Sabadell de la zona de descens. És a dir, el Sabadell empatant en tindria prou per creuar l'Equador de la Lliga fora de les últimes quatre places.
Sí, és la combinació que ara mateix serviria a l'equip d'Antonio Hidalgo. De tota manera, de seguida sentirem el míster parlar d'aquesta circumstància, perquè és evident que els números a casa del Sabadell aquest any no estan sent els millors companys de viatge. Ho diem perquè el Sabadell, dels 19 punts que porta, només 8 els ha sumat com a locals. De fet, és el pitjor local, és l'equip dels 22 de la Lliga Smartbank que pitjors números ha aconseguit de moment en tot el que portem de campionat. Recordem, aquests únics 8 punts, només 2 victòries, Leganés i Les Palmes. Però abans d'això, un altre protagonista de les últimes hores i que hi va donar molt que parlar i de sentir a la roda de premsa d'Antonio Hidalgo.
I que no és Álvaro Vázquez, però no. Que malauradament també ens estem acostumant últimament a haver de preguntar i escoltar respostes sobre el mateix tema.
Sí, sí, la gespa de l'estadi, la pluja que ha caigut aquest cap de setmana, més que per intensa, potser per contínua, tot i que no ha estat tampoc, veient sobretot el panorama que tenim als voltants a diferents comarques catalanes i més enllà de l'estat espanyol de nevades, podem gairebé donar-nos allò que diuen en castellà con un canto en los dientes, que aquí a Sabadell no ha nevat, encara que alguns potser ho estaven desitjant, i dos, sobretot, que ha plogut, però tampoc ha estat una tova d'aigua d'aquelles importants. Malgrat tot, ahir la gespa de l'estadi presentava unes sensacions i un aspecte preocupant, tenint en compte que avui hi ha futbol. Ens asseguren que aquest matí, com ja va succeir l'última vegada, Adri, s'està treballant a marxes forçades per acabar de netejar l'aigua i per intentar...
El dia ha sortit bé, sí. Fins i tot fa una mica de sol, no?
Sí, 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 però que encara hi havia restes d'aigua, encara hi havia alguns tolls d'aigua a l'estadi, a la zona que pitjor està drenant. Recordem que és un problema de drenatge i no tant de gespa, és a dir, aquest estiu es va canviar la gespa de l'estadi, però... no es va fer el canvi de drenatge i això és el que està passant factura i aquests capítols que estem vivint, com dius, de manera massa repetida al llarg d'aquesta temporada 2020-2021. I ahir Antonio Hidalgo, evidentment, s'hi va referir, Adri, a aquesta circumstància, pensant en com podien ser les pròximes hores, des que ahir parlava fins avui, veient que avui el dia ha sortit bastant més net, doncs tots una mica més tranquils, però realment preocupat el de Canovelles i reclamant, exigint, pràcticament podríem dir, que es trobi una solució quan abans millor aquest problema.
El camp no està en bones condicions, ha plogut molt poc a Sabadell, pel que em diuen, i el camp està empapat. Avui hem entrenat aquí a l'estadi i el camp està empapat, no? Els jugadors resbalen, no estan, la pilota s'atura en alguns jocs i això em preocupa pel futur, perquè cada cop que em consta que estan fent treballs per millorar això, però si plou més les condicions no seran les adequades a les que ens agradarien.
Doncs, més clar, l'aigua, i mai millor dit, no és per fer la broma fàcil, sí. Però és que a sobre s'assuma que el terreny de joc del Josep Molins de Sant Oleguer tampoc està bé, sinó que potser està pitjor encara que la nova Creu Alta, i fins i tot explicava ahir Antonio Hidalgo un ensurt que van tenir no en un jugador, sinó en un entrenador, en el Juve, Juvenal Etxego, el segon tècnic, en la sessió a Sant Oleguer de dissabte.
Sí, una relliscada inoportuna per culpa d'aquesta situació de la gespa
de mal estat, no?
I la pluja que estava caient en aquell moment, un cop de Juvenal Etxego, que per sort va quedar en un ensurt, com deia ahir mateix Antonio Hidalgo, que tampoc no va voler fer molt d'èmfasi en la història, però al final sí que va parlar d'una situació preocupant i desagradable, no? La que havien patit, perquè per moments va haver-hi un punt de nerviosisme veient la trompada que s'havia fotut a Juvenal Etxego, que per sort, insistim, ahir ja a la sessió de diumenge i a l'estadi va poder participar sense problemes i bé, m'atreveixo a dir que aquesta nit sense problemes també des de la graderia, això sí, com veieu els partits a l'excapità del Sabadell, avui també podrà estar al costat de l'equip per veure i per viure aquest partit davant el Club Deportivo Lugo.
Álvaro Vázquez, la gespa i anem al partit com a tal, que no sé si pesen més aquestes ganes que deies tu de redreçar el rumb a la nova Creu Alta, de tornar a sortir del descens, si és tot una mica...
Mira, 20 minuts i ara comencem a parlar
Probablement
del futbol, 20 minuts d'Hotel Suís. Sí, la necessitat de guanyar, perquè, com estàvem comentant, perquè l'equip avui pot tornar a sortir de la zona calenta, pot tornar a abandonar una de les quatre places de descens i per això necessita puntuar, però més enllà de puntuar, insistim amb el que ahir en deia Antonio Hidalgo, no? Hi ha ganes i hi ha necessitat també de tornar a guanyar, de tornar a sumar de 3 en 3 i sobretot fer-ho a casa, on l'equip només ha aconseguit de moment dues victòries, com dèiem.
És el moment perquè has de sumar de 3 en 3 en una situació que a casa està costant una mica més que fora, però ja vaig dir l'altre dia que la igualtat quan no tens el teu públic és el mateix pràcticament jugar a casa que a fora. Nosaltres hem de donar passes endavant, estem en un bon moment, però això s'ha de refermar amb una victòria demà, no?
Doncs tant de bo que arribi aquesta nit, aquesta victòria pels vols de 11:15 de la nit. No, de fet, de 12.
De 12,
sí,
clar, 12. Sí.
Al final ens quedem tan tard avui.
Sí, avui tota la transmissió acabarà a la mitjanit.
Sí, a la mitjanit. Dèiem que la classificació, el que diré ara, no té sentit, però sí en quant al calendari a curt termini, perquè Sabadell i Lugo han tingut una mica vides paral·leles en allò d'haver de desplaçar-se, de jugar a Copa del Rei, de quedar eliminats, de fer un sobreesforç a la pròrroga, o sigui, al final han seguit camins molt similars aquests últims dies.
La diferència entre un partit i l'altre és que Lugo, a més, es va veure remuntat, una eliminatòria que va tenir guanyada fins a gairebé l'últim segon, que va forçar la pròrroga al Girona, i a l'últim segon, quan ja gairebé tothom donava per fet que anirien també a la tanda de penals, el Girona va fer el segon gol i va acabar eliminant l'equip gallec. Doncs bé, vides paral·leles, perquè, com dius, tots dos equips van jugar 120 minuts de Copa, tots dos van tenir un desenllaç trist, en aquest sentit, no? Tots dos van caure eliminats de la Copa, i això alleugereix una miqueta el calendari, però serà a partir d'avui. De moment, deia Antonio Hidalgo, que en aquesta circumstància poques excuses, perquè, com dius, la vida paral·lela entre Lugo i Sabadell aquesta última setmana els porta a que hi hagi molt poques diferències d'un equip a l'altre.
No van poder passar de ronda, tots dos. Tots dos amb un viatge per mig, i, bueno, al final són situacions que més o menys estan igualats en aquesta situació, i suposo que estarem en la mateixa, al mateix nivell de to físic tots dos.
Tot això aquí a Sabadell, un quart i mig de 3 de la tarda. Pel que fa al conjunt albivermello, aquest Club Deportivo Lugo també ha parlat en les últimes hores, de fet, una mica més enrere que no pas Antonio Hidalgo, el tècnic, el francès, però d'origen tunisià, Medinafti, de qui a mi em va quedar la frase aquella de mentre guanyo soc Brad Pitt, si no soc el calvo grassonet de sempre, i que de moment li estan en prou bé a terres gallegues. Explica'm una miqueta, Sergi, com arriben aquí a la nova Creu Alta i, sobretot, què ha dit Nafti en les hores prèvies?
Doncs mira, classificatòriament parlant, és evident que bastant més còmodes que el Sabadell. El Lugo és d'aquests pocs equips que està a terra de ningú, a mig camí entre els de dalt i a mig camí encara, i encara, de la zona de perill de la qual vol sortir avui el Sabadell. I la veritat és que vam sentir el tècnic del Club Deportiu Lugo no escatimar ni un elogi al Centre d'Esports Sabadell. Tot van ser paraules espectaculars respecte al conjunt arlequinat. Va parlar de la idea de joc que ha imposat i que ha establert Antonio Hidalgo, d'aquest punt de fidelitat al seu estil, de com ho han fet, va insistir, de bé al llarg de tot aquest últim any 2020, fins i tot més enllà de resultats. I ja posats, també es va referir a un aspecte que té molt més a veure amb el final, amb el tram final del 2020. Aquesta capacitat que també ha demostrat el Sabadell de sobreposar-se als partits quan se li han complicat. Va posar com a exemple, sense anar més lluny, la victòria amb remuntada al camp del Cartagena o els últims empats in extremis que va viure l'equip en el tram final de l'últim any, del passat any, que acabem de tancar. Un equip fort a l'hora de refer-se mentalment i molt perillós, diu el tècnic del Lugo, diu Medinafti, de cara a la cita d'aquest cap de setmana. Perdó, d'aquest cap de setmana.
Mentalmente tienen una capacidad para remontar partidos. Recuerdo que en Cartagena remontaron, perdieron 1-0, ganaron 1-2. En el último momento empataron en casa contra el Alcorcón. En el último momento empataron en casa contra el Castellón. Con un fútbol más directo, porque también tienen altura arriba.
Doncs una mica més directe diu Medi Nafti, avui, eh?
Sí, avui. No, cap de setmana deixa que no hi ha futbol, a més.
Sí, és veritat, o sigui, el calendari és curiós a partir d'ara.
El Sabadell, evidentment, hi ha
sí,
copa.
Serà el tercer cap de setmana consecutiu sense que el Sabadell jugui, perquè va ser el dilluns el partit de Montilivi contra el Girona, avui dilluns torna a jugar, la que ve no hi ha... Bé, vaja, aquest cap de setmana, d'aquí a 6 dies, no hi haurà futbol perquè hi ha copa, i del partit d'avui a l'estrena de la segona volta al Juegos del Mediterráneo contra l'Almeria, 13 dies de pel mig. Per tant, serà un calendari ben curiós, i més venint d'on venim, de jugar gairebé cada 3 o 4 dies. Més coses, va, més Medi Nafti.
Doncs un altre dels aspectes que va haver de tractar és l'estil de joc i les sensacions que està deixant el Club Deportivo Lugo, perquè, com diem, classificatòriament està en una zona còmoda, però alguns mitjans de Galícia, alguns mitjans de la capital de Lugo, li comentaven al tècnic, en aquest sentit, que l'equip havia perdut una mica la seva filosofia, la seva idiosincràsia, de la que ell mateix havia imposat des de la seva arribada. Hem de recordar que Medi Nafti no és el tècnic que ha començat la temporada amb el Club Deportivo Lugo.
Va ser Juanfran.
Correcte. Arriba la...
Que els havia salvat, perdó, per arribar al tram final.
Va ser una de les
passat.
Primeres destitucions d'aquesta temporada a la Lliga Smartbank, i el cert és que no li està anant gens malament el canvi al quadre gallec, al conjunt de l'Anxo Carro. Doncs bé, molt pràctic, eh? A la roda de premsa Medi Nafti, a l'hora de referir-se a com és que el Lugo està sent un equip, si m'ho permets dir així, una mica tan ràcano, no? Tan poc vistós, i que ha renunciat una miqueta a aquesta filosofia de ser un equip atrevit d'anar cap endavant. Doncs bé, només cal veure la reflexió del tècnic del Lugo per entendre una miqueta quin perfil de partit se'ns intueix avui a l'estadi.
Aquí, futbol vistoso no vamos a ver. Hemos intentado sacar el balón jugando en Alcorcón, pérdida de balón 1-0 para casa, en Zaragoza pérdida de balón 1-0 para casa, pero no es por capricho, no es por capricho, es sobre todo para exprimir y para sacar el mayor rendimiento de las cualidades de mi plantilla, saber a lo que jugamos, y creo que dentro de todo esto, dentro de todo este bloque de partidos que hemos tenido, el equipo ha sido coherente en todos los partidos, sinó en casi tots els partits.
Doncs pragmàtic al 100%, eh? Medi Nafti, a l'hora de dir que aquí joc vistós a una altra banda, aquí el que toca és ser pràctic a l'hora de tirar endavant els partits i saber a què han de jugar. Em deies abans que ha dit literalment que és un del directe pel Lugo?
Sí. És una cosa estranya d'entendre, però bé, com a mínim, no sé si és per posar-se allò la vena abans que la ferida, o del que pot ser una lliga tan llarga com la Smartbank, on si et despistes un parell de partits la cosa se pot complicar. Hem de recordar que el Sabadell, només parlo de lliga, porta aquestes 4 jornades consecutives sense perdre. És cert, només una victòria i 3 empats.
Algú et dirà que són 6 partits seguits, perquè
a Eivissa, sí.
El segon partit de segona ronda contra la Penya Deportiva va ser un empat, també. La derrota va venir després de la tanda de penal.
Sí, sí. El que passa és que evidentment, en el cas del Lugo, doncs ve de 2 jornades sense guanyar, i aquí doncs potser li comença a veure les orelles al llop al tècnic dels gallecs. Pel partit en si, a més de considerar-ho, com diem, ha parlat d'això, de que el Sabadell per ell és un rival directe del seu Lugo, i a més el que sí que ha volgut fugir és dels titulars que a vegades els periodistes tillem amb massa facilitat, de finals, de partit clau, de partit decisiu. Escolta, quina és la seva també opinió al respecte del que significa realment aquest Sabadell Lugo d'avui, recordem, últim de la primera volta.
Un partit molt important perquè és un rival directo. Pero a esta altura de la temporada, hablando de importancia decisivo, una final, cuando todavía no hemos terminado la primera vuelta, me parece una utopía.
Doncs Medi Nafti, un d'aquells entrenadors, Sergi, estaràs amb mi, que per discurs, per manera de ser, per carisma, per caràcter... se surt del que és l'estàndard dels entrenadors, que a vegades veiem molts tòpics, veiem entrenadors que no deixen gaires titulars, etc. En el cas de Medi Nafti ja no és per aquella cita famosa del tema de Brad Pitt, etc., perquè ja quan estava a Terres Estrebenyes ja havia deixat més d'un amic, també, per què no dir-ho, perquè ja havia tingut els seus més i els seus menys, fins i tot amb directius de clubs on havia estat, etc. Però és un tio peculiar, Medi Nafti, ja fins i tot quan jugava al Racing, etc.
Sí, i suposo que li ha quedat aquest puntet també, vulguis o no, al final no sé si és l'accent, no sé si és la facilitat o no de conèixer l'idioma, tot i que, com dius, porta
la vida aquí,
porta
sí,
anys a Espanya, en diferents clubs i en diferents comunitats, però sí que li dona un punt diferent que marxa dels cànons establerts del que seria un tant per cent elevat d'entrenadors.
Ho hem comentat per sobre. El Sabadell avui amb baixes. Pierre Cornut pot jugar. Ha estat entrenant-se en els últims dies després d'acabar carregat l'últim partit contra el Girona a Montilivi, però això sí, Juan Ibiza i Adri Cuevas, per motius diferents, però es perden el compromís d'avui.
Sí, el primer, el central per sanció, recordem que no jugarà aquest partit, tampoc no jugarà d'aquí dues setmanes davant el seu Almeria, precisament per aquesta clàusula que se li va imposar durant la sessió, per tant, dos partits seguits en els quals Antonio Hidalgo no podrà comptar amb Juan Ibiza, veurem si també dos partits seguits en els quals no es podrà comptar amb Adri Cuevas. La part millor que li ha pogut passar a l'andalús és aquest impàs d'una setmana guanyada sense futbol. Però, tot i així, arribaria molt justet amb aquest esquins de turmell que es va fer a Montilivi pel partit contra l'Almeria. En tot cas, com diem, a curt termini, que és el partit d'aquesta nit, sense cap dels dos, dues baixes, deixem que digui, sensibles per al que és l'esquema habitual del Centre d'Esports Sabadell, aquest equip tipus que semblava que Antonio Hidalgo, dintre de totes les modificacions, canvis i rotacions, estava començant a dibuixar amb una mica de continuïtat.
Repassa'm, res, per acabar. Horaris de cara al partit d'avui.
Doncs el que estaves comentant al principi de l'hotel, que avui el partit comença a 9:45, evidentment i malauradament encara sense publicar l'estadi de la nova Creu Alta, però avui toca dir que els de Ràdio Sabadell no ens hi posarem mitja hora abans, no, ens hi posarem 2 hores abans, a 2:45, a les 7:30, arriba el Tribuna Preferent, com a bon dilluns que és, amb el Pau Vituri i els diferents tertulians i col·laboradors per fer-la patar una estona, evidentment avui molt marcat tot plegat amb el Mercato i amb el propi enfrontament contra el Club Deportivo Lugo. Tot això ho anirem estirant una miqueta fins que cap al vol de les 9, horari habitual, ja sí que ens centrarem exclusivament en el partit contra Lugo des de l'estadi per explicar-vos aquesta 21a jornada, insistim un cop més, última de la primera volta, Sabadell-Lugo.
Estava repassant Twitter, Manu Lanzarote se'n va a l'Àsia una altra vegada. Veig aquí un tuit des de Chennai, el Chennai Yin Football Club, que anuncia que fins a finals de temporada Manu Lanzarote, nou fitxatge. Per tant, després de passar pel Sant Andreu, allò de puntetes amb un retorn que va acabar abans d'hora, l'ex Arlequinat, amb qui el Sabadell va ascendir, entre d'altres, a Marbella, marxa a l'Àsia una altra vegada.
Nova aventura exòtica, anem a dir-ho així, per la família Lanzarote, per el Manu, l'Anna i els petits, perquè ara més ja hem de parlar en plural amb el nen i la nena de Manu Lanzarote.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins després.
Fem una aturada molt ràpida per la publicitat, però de seguida, més prèvia d'aquest Sabadell, Lugo, en aquest cas amb les estadístiques i saludant un ex dels dos.
Juan Hernández al xut, gol,
la picadeta, gol.
Treu la central, Josep Coidi, punt de penal, gol.
Sabadell en joc.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vitorí, 21a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest dilluns, a partir de les 9 de la nit i en directe des de la nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Club Deportivo Lugo.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, 4 minuts, 20 segons per sobre de 2:45 de la tarda d'aquest dilluns, que ens portarà un Sabadell-Lugo i, evidentment, sent dia de partit, avui també hem tingut el Sergi Parc remenant totes les estadístiques d'ara, de l'àrbitre, també dels precedents, per conèixer una mica més a fons els precedents històrics, per conèixer una mica les estadístiques imprescindibles d'aquest Sabadell-Lugo, ens les aporta amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Medinafti, que Lugo i Sabadell són rivals directes, però la situació dels gallecs és força més favorable. El conjunt blanc i vermell se situa en una zona relativament tranquil·la, 8 punts per sobre del descens que marca precisament el centre d'esports. Amb 27 punts, el Lugo està empatat amb 4 equips més a la classificació i és 14è per l'Avaraix amb un balanç ben equilibrat. 7 victòries, 6 empats, 7 derrotes, 18 gols a favor i 18 en contra. I això que la cosa pintava malament amb un complicat inici de campionat. Amb tot just 3 punts en 5 jornades, es va decidir rellevar del càrrec a Juanfran García després de la derrota 0-1 contra el Mallorca. L'escollit per substituir-lo a la banqueta seria Nafti, qui després de ser fulminat al Badajoz l'any passat, gaudeix ara de la seva primera experiència com a entrenador al futbol professional. Amb el franco-tunisià, l'escenari va canviar completament per al Lugo. Sumant 13 punts de 15 possibles, l'equip gallec va progressar meteòricament a la classificació. A poc li ha anat costant més, però aquesta embranzida ha permès al rival del Sabadell viure lluny del perill. Actualment, però, la dinàmica no és del tot bona. Tot just un triomf en les darreres 8 jornades de Lliga, més l'eliminació a l'últim minut de la pròrroga Girona a la segona ronda de la Copa. A fora, a més, ja fa temps que el Lugo no canta victòria. Nafti va començar guanyant a Castàlia i a les Gaunes, però des de llavors 6 partits empatant o perdent. Ara bé, el centre d'esports és, recordem, el pitjor local de la categoria. Tan sols 8 punts al Temple i només 2 triomfs contra el Leganés i les Palmes. Però si dèiem que els gallecs no podien presumir de viure un moment dolç, el Sabadell ha començat el 2021, almenys, allargant la seva particular ratxa. Tot i caure també a la Copa, el duel a Santa Eulària de Riu va acabar amb empat a 0. Per tant, són 6 partits consecutius, comptant Lliga i la competició del CAO, invictes. Com a curiositat, els arlequinats, en 2 partits aquest any, 2 empatats a 0. En tot el 2020, només un, el de Saragossa aquest mateix curs. En defensa, doncs, l'equip ha fet un pas endavant, però en encert, al davant, n'ha fet un enrere. 2 enfrontaments seguits sense marcar, una cosa que no li passava des de la nefasta manca de punteria del principi de Lliga. Això no impedeix que el Sabadell d'Hidalgo segueixi amb la intenció de dominar els partits. En el rànquing de possessió com a locals, el centre d'esports és 5è, per sobre d'un 53%. Però atenció al Lugo, és qui menys control de la pilota té de tota la Lliga i a domicili la seva xifra és d'un 38% de mitjana, 5 punts menys que la Pontferradina, el segon pitjor en aquesta llista. Serà la 9a ocasió que Sabadell i Lugo es vegin les cares. A les 8 anteriors mai s'ha produït un empat. 3 victòries arlequinades, totes a casa, i 5 gallegues. L'última vegada que es van enfrontar va ser en un 2-1 favorable al centre d'esports. L'entrenador visitant era un tal Quique Setién i en aquella plantilla hi havia jugadors com Iriome o Seaone, que actualment encara vesteixen la samarreta blanc i vermella. Com sempre, rematem-ho amb l'àrbitre. El basc, de 34 anys, Iñaki Vicandi Garrido, serà l'encarregat de dirigir l'enfrontament. Passa ara actualment per la seva segona etapa a segona divisió, després de 3 anys a primera. Enguany ha arbitrat 9 partits i cap derrota local. 7 victòries anfitriones, 2 empats. El Sabadell, però, mai ha guanyat amb ell. 9 precedents entre Lliga i Copa, 3 empats i 6 desfetes. Amb els gallecs també ha coincidit 9 vegades amb un balanç més favorable. 2 triomfs, 3 empats, 4 partits perduts. L'últim cop, per cert, va ser en un més que polèmic Lugo 1, Albacete 0, on Campabadal va acabar expulsat de forma incomprensible per una acció que no era ni falta. La mitjana de Vicandi Garrido és de 4,48 grogues per partit i 0,34 vermelles. El col·legiat VAR serà Miguel Ángel Ortiz Arias.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel. Hotel Suís. Portes giratòries.
No gaire jugadors poden dir que han defensat les samarretes del Sabadell i la del Lugo, separats per gairebé 1.000 quilòmetres de distància i històricament en categories diferents. En les últimes dècades, només 4 jugadors han estat als dos clubs. L'ara defensa de l'Oviedo Carlos Hernández, els atacants David Gallo i Vicente Borge, i a qui saludarem de seguida, Agustín Peralta.
Agustín Peralta va néixer fa 66 anys, allà on resideix en l'actualitat, a la Lueta, província d'Osca. Va ser la Sociedad Deportiva Huesca el seu primer equip i també l'últim. Des d'allà faria el salt a segona divisió l'any 1978, amb 24 anys, firmant pel Sabadell. La seva etapa d'arlequinat va durar 3 campanyes, totes 3 a la categoria de plata, disputant un total de 120 partits oficials i anotant 17 gols. El seu millor any com a jugador professional va ser justament la segona d'aquestes temporades, quan va fer una desena de dianes, xifra a tenir en compte, donada la seva posició al camp. Era migcampista. Com d'altres jugadors en aquella època, a principis dels 80, va marxar a la Corunya. El Sabadell no passava pel seu millor moment econòmic i el tècnic del Depor era Pepe Martínez, que va reforçar l'equip gallec amb homes com Silvi o Fernando Muñoz l'any 1980 o Peralta una temporada més tard. A Riazor s'hi va estar 4 anys, patint una greu lesió al genoll que acabaria deixant-li seqüeles. Després d'un any de retorn a Huesca, el de la Lueza va tornar a posar rum a Galícia l'estiu del 86 per signar pel Lugo, rival avui del Sabadell. Curiosament, Peralta va militar l'equip al Vivermello 2 temporades, però en 2 etapes diferents. A la primera, amb 32 anys, va jugar-hi 41 partits. L'entrenador el va descartar, va marxar al Racing de Ferrol, ascendint de tercera a segona B, i el Lugo el va tornar a trucar per disputar 40 partits amb 34 anys. Encara li quedaria un any de futbol al migcampista aragonès de nou a casa, al Huesca. Tercera etapa a l'Alcoraz i nou ascens de tercera a segona B, just abans de penjar les botes.
El currículum d'Agustín Peralta, que ja ens escolta. Agustín, què tal, com estàs? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, bien. Estoy bastante bien.
¿Cómo va la vida por la Lueza, por Huesca?
Pues aquí dedicado a la agricultura, a ganadería.
Tú colgaste las botas en 1990, lo escuchábamos ahora, ascendiendo al Huesca Segunda B. Ha llovido y de hecho ha nevado desde entonces bastante. El Huesca ha cambiado mucho también, especialmente en estos últimos años. ¿Cuál ha sido desde entonces tu relación con el mundo del fútbol?
Pues me he dedicado a entrenar equipos de regional y luego estuve dedicado también a la... estuve de profesor en educación de adultos durante 9 años, vamos, y bueno, y luego ya me dediqué a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Tengo una granja de cerdos, entonces pues estoy dedicado a ello exclusivamente, aunque no dejo de seguir el fútbol porque es una pasión que tengo, ¿no?
Enseguida te pregunto por ello. Recordemos un poquito tu currículum, ahora que lo escuchábamos. Tú de Huesca vienes para aquí, para Sabadell, con 24 años, el año 1978. ¿Qué te encuentras en aquella primera experiencia fuera de casa? ¿Cómo recuerdas esos 3 años de arlequinado?
Pues la verdad que fue una experiencia impresionante, bonita, y a la vez pues eso, un poco en la cual viví momentos muy dulces, pero momentos también amargos, ¿no? De que te dice el entrenador que no vales para nada y prácticamente acaba de llegar a Sabadell, ¿no? Entonces fue un palo, pero que yo tenía claro que había llegado allí a ser futbolista y a jugar a fútbol, ¿no? Y entonces, pues bueno, en vez de caer en picado, no sé, bajo la sospecha de que me iba a jugar, porque cuando te dicen eso, pues enseguida se te viene la idea de que no vas a poder, o que no cuentan contigo, ¿no? Entonces, eso fue una lucha tremenda contra lo que pensaba el entrenador y lo que quería yo, ¿no? Que yo quería jugar y el entrenador, pues, me había dicho que no valía ni para defensa, ni para medio, ni para delantero, ¿no?
Al final fueron 3 años aquí en Sabadell, con lo cual yo creo que alguien estaba equivocado en esa premisa. Luego, a principios de los 80, con el equipo en segunda, te vas a La Coruña, donde ya estaba por allí Albiol, Silvi, Fernando Muñoz, entrenador Pepe Martínez. Durante años hubo como una especie de puente, ¿no?, entre Sabadell y Riazor.
No lo entiendo.
Digo que unos cuantos jugadores pasaron del Sabadell al Depor en aquella época.
Sí, sí. No, de hecho, fue parecía que el Sabadell era el que, no sé, buscaba hacer buenos futbolistas y el Deportivo el que lo recogía ya hecho, ¿no? Entonces, pero eso fue casualidad, que quizá pues fue Martínez para allá el entrenador y contaba con unos cuantos jugadores que lógicamente luego creo que le respondimos bien bastante.
Y de Galicia, Agustín, hiciste prácticamente tu segunda casa, porque desde el 81 hasta el 89 solo un año no estuviste allí, el de Huesca, los otros entre La Coruña, Lugo, Ferrol, siempre en tierras gallegas.
Sí, 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 la verdad que yo hasta la mujer es gallega, aunque, o sea, que es donde más tiempo he estado y los años quizá más importantes de la vida de un futbolista, ¿no?
Hoy hay un Sabadell Lugo, por lo tanto te pregunto también por tu paso por allí, por el Anxo Carro. Dos años en el Lugo, 86, 87 y 88, 89. ¿Cómo valoras esa doble etapa?
Pues magnífica, magnífica. Yo para mí siempre he dicho y diré que para mí el Lugo fue el equipo que mejor se portó conmigo como persona, como futbolista y como todo. O sea, me trataron como un señor, cosa que en todos los equipos que estuve, desgraciadamente, pues hubo problemas, que si económicos, que si de palabra, de que si te he dicho, que has dicho, que te... Y en Lugo, pues, eso fue una maravilla el trato que tuve y con la gente que traté, que siempre, ya digo, para mí es importante que en cualquier actividad pues mantengan tu palabra y sean fieles a lo que han pactado, ¿no? Entonces, yo con Lugo ya digo que para mí es mi equipo favorito, porque ha sido quizá el equipo lo hacen las personas, ¿no? Y allí pues ya digo, coincidí con gente pues maravillosa en ese aspecto.
Acaba Agustín, tú me decías que siempre siguiendo de reojo el fútbol porque al final es tu pasión. Esta noche, por ejemplo, ¿verás el Sabadell Lugo o no sabías que hoy había ese partido entre ex equipos tuyos?
Sí, sí, sí. O sea, lo sigo, pero a lo mejor no tengo oportunidad de verlo, pero si puedo sí que lo veo. O sea, sigo bastante a los equipos en los que he estado, ¿entiendes? Pero eso fue una alegría tremenda que cuando subió este año pasado, porque no contaba que subiera, ¿no? Entonces me llegó una sorpresa grande y me alegro un montón.
De hecho, fue un final de temporada muy propicio para tus ex-equipos, quitando el Depor, que no le fue nada bien, pero el Huesca ascendió, el Lugo se salvó a última hora, el Sabadell subió, por lo tanto, ahí sí que muchos equipos hicieron buena carrera esta última temporada. Agustín Peralta, un abrazo y un placer saber de tu vida. Cuídate mucho.
Vale, pues muchas gracias. Igual. Adiós, adiós.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Deu minuts. minuts, mal comptats, i les 3 de la tarda, el moment en el qual recollirem estris i deixarem pas a la resta de la programació d'aquesta casa. Ja sabeu, Sabadell-Lugo, avui a 2:15, des de 2:08 en directe aquí a Ràdio Sabadell, amb una prèvia especial. Deixem el futbol, deixem els jugadors que han estat a les dues cases, les estadístiques, etc. I anem a parlar una miqueta també d'handbol, perquè els dos sèniors de l'Obert Gràcia han aprofitat que aquest passat cap de setmana encara no es reprenien les lligues per recuperar alguns dels partits que tenien pendents de disputar. Cap dels dos, però, va poder començar l'any 2021 amb bon peu, amb una victòria. La derrota del masculí a la pista del Sant Quirze, simplement pel fet de ser allà i contra qui va ser, però també per la contundència, és de les que fa mal, perquè, a més, el 31-22 final és, atenció, la sisena derrota consecutiva dels graciencs. Si bé és veritat que pot entrar dins la lògica perdre contra el líder de la Primera Nacional, el que no estava previst és que aquestes alçades l'equip fos 12è a només 4 punts del descens, amb poc marge que el marca, per cert, el Creu Alta Sabadell en vol. Una situació que preocupa, com reconeix el capità de l'Obert Gràcia Sabadell, Quim Baillo.
Agafant en perspectiva, sabem que han estat contrarrivals que en el marc teòric haurien d'estar per sobre nostra, a la taula, però sí, evidentment sí que preocupen. Quan t'enganxes una dinàmica negativa com en la que estem, al final tot és pressió, tot és negativisme i entres en un bucle que has de fer un esforç per intentar sortir-hi per poder tirar el resultat endavant. I sí, la resposta és que preocupen.
Parlant clar, per tant, Quim Baillo, el capità de l'OAR, l'equip no guanya des del passat 31 d'octubre, només 3 victòries en tota la Lliga, en tota la temporada, i el que dèiem, tot i ser una temporada de transició, al carrer Boccaccio no contemplaven estar tan a baix aquestes alçades. Però no tot són males notícies. Al Gràcia encara li queda un partit per recuperar, ara en parlarem, i a més, els de sota els està costant també de sumar punts. Per aquest costat, doncs, tranquil·litat, però Baillo admet que el que realment fa mal és veure's immers en aquest panorama i, a més, per sorpresa.
A nosaltres ens fa molt mal, per exemple, ahir perdre un derbi contra Sant Quirze de nou sense haver pogut competir. Són coses que nosaltres com a equip ens fan molt mal. Agafa la classificació, mira la tendència. Fa molts anys que nosaltres ens veiem en aquesta situació. Sí que és veritat que s'ha d'agafar en perspectiva, s'ha d'agafar una mica d'enteniment i veure que és un any de canvi, de transició, que ja sabíem, però no deixa de doldre a nivell de l'orgull de veure que no estem aixecant cap. Esperem remuntar la situació ben aviat, però la cosa està delicada.
Demà, com dèiem, el conjunt de Gerard Gomis recuperarà l'últim compromís pendent, rebent el Palau Tordera, un partit sens dubte que ha de servir per esvair qualsevol fantasma i contra un conjunt a més que encara no ha estat capaç de guanyar cap partit en el que duem de Lliga. La cita demà a les 8 al pavelló municipal de Gràcia, al carrer Boccaccio. En aquest mateix escenari, el sènior femení es posava el dia ahir a la divisió d'honor plata i tenia l'oportunitat d'obrir forat de 3 punts respecte al descens, però va acabar també claudicant de 20-22 davant l'handbol La Roca. Les verdiblanques van arribar a perdre de 6 a la primera meitat i quan van aconseguir el més complicat de tot, igualar el marcador, les gracienques mai van posar-se per davant. En el tram final, les roqueroles van estar més encertades i es van acabar enduent els 2 punts. L'OAR tanca d'aquesta manera la primera volta a plata femenina, seguint un punt per sobre del perill. Després del partit, el Sergi Parc va poder xerrar una estona amb l'entrenadora del conjunt verdiblanc, amb la Carol Carmona.
Amb la Carol Carmona, l'entrenadora de l'Obert Gràcia, que avui no la podem tenir molt feliç perquè el seu equip ha acabat perdent 20-22. Carol, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bueno, una mica decebuda pel fet de que juguem a casa i no hem pogut sumar els 2 punts.
Us ha costat entrar al partit, no? Almenys això és la sensació que ha donat des de la grada. No sé si per l'ambient fred, si pel fet de tornar a competició després de les vacances, no sé si ho has vist així tu també.
Sí, ens ha costat entrar, tot i que sí que és veritat que hem vingut abans per escalfar, perquè sabíem que era diumenge matí, feia molt fred. Hem escalfat, jo crec que han escalfat bé, però bueno, suposo que la represa de la competició, sempre els nervis de jugar a casa i començar un any nou intentant guanyar, doncs suposo que això ens ha fet entrar una mica tard. Però tot i així, hem sabut estar mantenint el partit, la primera part, al final sobretot, i la segona, tota la segona meitat, però no hem pogut acabar guanyant.
Realment heu arribat a perdre de 6 gols i crec que heu fet el més difícil, que era poder empatar el partit, no us heu arribat a posar per davant. I què ha passat a partir d'aquell moment?
Bueno, el problema ha sigut que hem fallat molt de cara a porteria i això anímicament pues, a les jugadores ja l'ha afectat molt perquè tirava una jugadora, fallava, la llançava una altra, fallava també i anímicament sí que és veritat que això ens ha penalitzat i ens ha costat perquè després del temps mort sí que és veritat que ho hem intentat però ens han fet un gol ja està a dos i ja per temps ja era molt complicat.
Avui us posàveu al dia recuperant aquesta jornada pendent i, a més, us posàveu també a la part dels equips que teniu per sota. Una llàstima, no? No sé si ho veus com una oportunitat desaprofitada pel fet de jugar a casa contra un equip que tampoc arriba en la seva millor dinàmica i que us podíeu haver distanciat de 3 punts si haguéssiu guanyat.
Sí, la veritat que era un partit que teníem a la planificació, el calendari com assequible per guanyar, pel fet de que bueno, nosaltres sí que és veritat que portem una dinàmica molt positiva. Si l'haguéssim jugat en el moment que tocava, jo crec que haguéssim tingut més possibilitats perquè anàvem molt, molt fortes i elles sí que és veritat que portaven una dinàmica més negativa. Però bueno, ara venim del Nadal, del Perón, hem estat entrenant bé i, bueno, i per petits detalls se n'han portat elles.
Ha vingut tancar la primera volta, per cert. I això, quartes per la cua, un punt per sobre del descens. Quina nota li posaries al teu equip després d'arribar a l'Equador del campionat?
La veritat que, si he de ser sincera, és molt positiva la primera volta perquè bueno, les expectatives que teníem com a equip, sent un equip molt jove, obtenint la plaça a les últimes i que al final l'objectiu nostre és salvar-nos, molt positiu perquè tots els partits que hem disputat, excepte un o dos, potser els hem competits tots, contra rivals molt durs, contra rivals que són primers, segons i tercers, hem competit fins al punt de fer-los patir. I això és molt positiu perquè jo crec que ara la segona volta ja sabem com podem afrontar aquests partits i ens ajudarà molt.
Cara, la seguim. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a tu.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Acabem el programa amb 3 apunts, amb 3 focus d'atenció relacionats amb el waterpolo. El primer a Can Llong, perquè Borja Fenoy ha anunciat la seva retirada de forma prematura. Als 23 anys, el jugador sabadellenc deixa el waterpolo d'alt nivell per un projecte de vida que no pot rebutjar, segons ha escrit literalment a les xarxes socials. Plega, més jove segurament del previst, però ho fa una dècada després del seu debut al primer equip. Recordem que la seva estrena va ser l'any 2011, quan encara era cadet. En els pròxims dies parlarem amb ell d'aquesta nova vida que enceta a partir d'ara. La selecció espanyola masculina, mentrestant, ha acabat quarta la lligueta prèvia de la Lliga Mundial a Debrecen, a Hongria. Recordem que l'equip de David Martín ja tenia plaça garantida a la superfinal. Ahir derrota per la mínima 9-8 contra la vigent campiona del món, Itàlia, en l'estrena del nacionalitzat Martín Famera. El jugador decisiu pels transalpins va ser un ex de l'Estalpul, Txalo Etxenike, que va fer 3 gols determinants. Per part del combinat estatal van jugar Sergi Cabanes, l'autor un gol Bernat Sanahuja i el porter afincat a la ciutat Dani López Pinedo. La classificació final d'aquesta lligueta ha estat Grècia primera, Montenegro segona, Itàlia tercera i classificada per la superfinal. Gràcies a aquest últim triomf, Espanya quarta i després per aquest ordre, Sèrbia, Hongria, Croàcia i França. I la concentració de la selecció femenina no és a Terres Magiars, sinó a les Illes Canàries. Després de l'estada fa unes setmanes a Màlaga, l'equip de Miqui Oca es troba a hores d'ara a Les Palmes. Recordem que, com els nois, tenen bitllet garantit pels Jocs des del Mundial de Guangzhou del 2019, així que és un estatge per preparar la cita olímpica. La idea inicial era treballar de forma conjunta amb Rússia, però aquesta estada va haver de suspendre's per protocol Covid. Aprofitant que la convocatòria del seleccionador és de 17 jugadores, ahir van disputar un amistós entre elles en absència del combinat rus. I són, representant el Natació Sabadell, 4 waterpolistes: Maika García, Judit Forca, Irene González i Laura Ester. D'aquesta forma arribem pràcticament a les 3. Només queda dir-vos que demà tindrem tot el que succeeix aquesta nit al Sabadell. Lugo, el balanç d'Antonio Hidalgo de la primera volta del campionat, futbol sala, futbol formatiu o handbol amb aquest compromís que dèiem abans de l'OAR a les 8 contra el Palau Tordera. Però aquest vespre, a partir de 8:15, cita amb els esports i amb el centre d'esports aquí a Ràdio Sabadell, amb el Tribuna Preferent primer, després amb el Sabadell en joc d'aquest Sabadell-Lugo. Des del control de sou us envia una abraçada. La Rocío García us ha parlat, l'Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, una abraçada enorme. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.